Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Afro Ben Cervantes, okay. Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern,
hello.
Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott. Balzac,
oui.
Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte,
hello.
Emily Bronte,
hello.
Anne Bronte,
hello.
Nikolai Gogol, Gustave Flaubert, oui. William Makepeace Thackeray. Daniel Hawthorne,
the letter A.
Herman Melville,
ahoy there.
Charles Dickens.
Doncs arriba ara el moment de parlar d'experiències, però també de literatura, d'art, de reflexió i de filosofia. I és que comencem una nova edició de la secció A Cau d'Orella. L'objectiu d'avui és descobrir-vos unes propostes impulsades per la xarxa de biblioteques municipals que pretén despertar el pensament crític dels joves. Es tracta de Debat, Debat, Llegir i Llegir-se. I per conèixer com funciona, a qui va adreçat i com es treballa en aquest projecte, parlem amb alguns dels seus impulsors. La Montse Alonso, que és la directora de la Biblioteca La Serra. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya, com sempre, el nostre guia en aquest viatge, en Ferran Burguillos, director de la xarxa de biblioteques de Sabadell. Bon dia i benvingut també i bon any.
Bon dia i bon any.
Expliqueu-nos aquest projecte. És un projecte que em sembla que és pioner i també és una, com una mena de prova pilot.
Sí, és un projecte que ha impulsat la Diputació de Barcelona. El 2017 vam fer la primera edició del projecte i les biblioteques municipals de Sabadell ens vam sumar a aquesta iniciativa. És un projecte adreçat a joves d'entre 12 i 16 anys, o sigui, l'etapa de l'ESO, i consisteix en fer tres activitats que es diuen BATS a l'any. Llavors, durant el 2017 hem fet tres BATS.
En què consistien aquests BATS?
Consisteix en fer parlar als joves, en fer pensar, en crear un diàleg, i el protagonista dels BATS són els àlbums il·lustrats. Treballem un tema o un il·lustrador o un àlbum concret i sempre gira entorn d'això, dels àlbums. Hem fet tres, com t'he comentat. L'activitat s'està duent a terme a tres biblioteques de Sabadell, al Vapor Badia, al Sud i a la Serra.
I llavors, com es desperta aquest esperit crític entre els joves? Amb aquestes activitats el que s'intenta és això, que parlin, que
sí,
reflexionin sobre temes diversos.
Sí, durant aquest any s'han fet diversos temes. Un dels BATS parlava dels conflictes, de la guerra, de la lluita, i ho treballaven en voltant d'un àlbum il·lustrat que es diu L'Enemic, de David de Cale, d'un il·lustrador. Se'ls feia lluitar, se'ls feia jugar i també se'ls feia parlar, dialogar del sense sentit dels conflictes i de la guerra.
Se'ls feia lluitar, has dit, també?
Sí, se'ls feia lluitar, que va ser el més divertit per ells. Amb bales de polispan havien de fer dos equips i havien de fer la guerra. Llavors això era molt, molt sobtat, no? Perquè era, comencem, ja podeu fer la guerra. I era estrany, no?, que en una biblioteca els diguis, feu la guerra. I a partir d'aquí ja començaven a llegir l'àlbum i a entendre una mica tot el sentit aquest, no? De...
I on es feien aquestes guerres? Perquè jo penso a la biblioteca, quin punt?
En el nostre cas, a l'espai polivalent, que és on fem totes les activitats. L'espai es buida, es decora, s'ambienta, perquè es cregui, bueno, aquest espai de reflexió, de joc i de compartir.
A través del joc, no? D'aquesta experiència, sí. Després es llegeix aquest llibre il·lustrat, que suposo que també és una manera d'enganxar els joves, no? També, amb aquest tipus de lectura.
Sí, són altres formes de lectura que potser no estem tan habituats, però que donen molt de sí per treballar amb joves.
Clar, i a mi em crea molta curiositat perquè penso en les reflexions, no? Que farien els joves entorn
bueno,
a temes com aquest.
Surt bueno, la reflexió més important de, que és el nucli del llibre, no? Que és perquè són dos soldats enfrontats, són dos soldats iguals, estan fent el mateix, i és el sense sentit, no? De per què estem lluitant. Estem lluitant perquè l'altre és l'enemic, però qui m'ha dit que és l'enemic? M'ha dit un senyor, ho diu en un llibre, no? En el manual del militar, però realment és un senyor com jo, que té una família... Sí, és reflexionar sobre això, no? Sobre...
O sigui, en comptes d'una mica abstracta,
sí,
no? Intentant
petitzar. Sí, i el que fem és portar-ho pues, a, no a grans guerres, sinó a conflictes que es puguin tenir amb els companys, a diari, no? Conflictes així més petits.
Problemes més quotidians.
Sí, sí.
I aquest era un dels bats. Explica'ns
sí,
alguna altra.
Sí, aquest és l'últim que hem fet. També, bueno, el primer que vam fer, vam treballar un il·lustrador, que és Shontan, que, bueno, era el llibre... que vam mirar més a fons va ser Emigrants, que és un còmic que no té lletra. Llavors, el que fem és també ensenyar i així il·lustracions, que al principi costa perquè, bueno, la reacció, no? I què vols que llegim si aquí no hi ha lletra? I al final del llibre ja és, vale, ja, i, sí, els hi faig reflexionar, no? Però ho hem entès o no ho hem entès? Sí, sí, ho hem entès.
I bueno, clar, és entendre, no?, a codificar doncs, el llenguatge
clar,
visual.
Clar, imatge, però sobta, no?, perquè jo els dic, ara llegiu l'àlbum. Però què estàs dient? No té lletra, no podem llegir. Sí, sí que podeu llegir imatges.
Clar, i a més a l'escola, que segur que estan acostumats a un altre tipus de lectura,
sí, clar,
això
lectura
has de
més...
sorprendre molt.
Sí, sí, llavors, bueno, aquí reflexionàvem sobre les migracions en general, no?, el fet d'anar a un país desconegut, d'haver de no conèixer l'idioma, haver de buscar casa, haver de buscar feina, la separació familiar, bueno, tot aquest tema.
Una problemàtica que, a més
sí,
a més, molts coneixeran
sí,
de ben a prop.
Sí, a més, l'àlbum és fantàstic, jo recomano per tothom, i no ens situa en una època concreta, en un país concret, es pot extrapolar qualsevol migració en qualsevol moment de la història, i està molt bé per treballar amb ells.
Precisament suposo que busqueu molt, no?, quin tipus de lectura podeu adreçar als joves per precisament això, no?, enganxar-los, despertar aquest esperit crític, però també el plaer de
sí,
la lectura.
Sí, bueno, coneixen noves eines per treballar, per poder dialogar entre ells, perquè és el que al final és el que volem, que es creï un diàleg i una reflexió. I que entre ells parlin i es respectin les paraules, surtin reflexions. El nostre objectiu és que coneixin els àlbums i també aquest, que pensin i que siguin crítics.
I l'últim bat que va proposar la temporada passada.
Sí, l'últim bat es va centrar en un àlbum i que es diu Flotante, també sense mots, i aquest parlava de camins, de la tria de camins, no? De si trio això, ser conscient de que deixo de fer altres coses. I, bueno, bàsicament era això. L'àlbum, bueno, és un nen que troba una càmera, llavors és sempre decidir què faig, no? Si la deixo, poden passar unes coses, però si l'agafo, poden passar unes altres. Llavors, bueno, l'agafa, revela les fotos, es crea tota una història, llavors a ells els hi vas dient, i tu què faries, i tu què faries, i per què? I es parla d'això, no?, de la tria de camins, i al final vam acabar parlant de l'adolescència, dels canvis i això.
Clar, perquè a més estic pensant que és un llibre ideal per aquesta etapa, no?, de 12 a 16 anys. Bueno, en definitiva, per qualsevol etapa de la vida, perquè sempre hem d'escollir. Però és un moment molt vital, no?, que hauran de començar doncs, a prendre decisions, a ser més autònoms, i suposo que aquestes reflexions els ajuden, no?,
sí,
a aconseguir aquesta independència.
I al final surten reflexions molt bones, que et sorprenen a tu mateixa.
I enguany, quines activitats proposeu?
Ara, bueno, ara comencem el 2018, tenim tres bats nous que tot just estem començant a preparar. Un parla treballa un il·lustrador, que és una de les recomanacions que he portat, de Jimmy Liao, i un altre parla de somnis, i l'últim que farem parla de l'autoestima, d'estimar-se un mateix tal com s'és, no haver de canviar per altres persones.
Doncs també molt important, eh?
Sí,
aquest de l'autoestima, també per als nostres joves. Com funciona? O sigui, venen derivats d'instituts o d'escoles? Són els mateixos alumnes? Són els pares que apunten els nens a aquest projecte?
Això cada biblioteca decideix com fer-ho. En el nostre cas vam decidir des del començament que ho faríem amb l'Institut de la Serra, que és l'institut que tenim al barri. Uh-huh. Vale, llavors, jo em coordino amb la coordinadora pedagògica del centre, ella decideix quins grups venen a fer l'activitat, el nombre d'alumnes que ve, o sigui, ho decideixen ells, i l'activitat es fa a la biblioteca. I es fa els matins, i normalment la fem a porta tancada. Llavors, bueno, cada biblioteca ho fa d'una manera, a Vapor Badia sí que ho fa obert, ho ofereix a la ciutadania, la gent s'apunta, s'inscriu i participa, i Sud també ho fa amb entitats. Uh-huh. Ho fa amb la Ludo Jove i, bueno, es coordina amb entitats del barri.
I teniu dades, Ferran, de quants alumnes a la ciutat participen en aquest projecte o han participat?
Bueno, de moment, com que es tracta d'un projecte pilot, el que hem participat aproximadament a tota la ciutat ara mateix són uns 70 alumnes, més o menys. Perdó, llavors també comptem amb el suport d'això, del coordinador pedagògic de cada cicle d'instituts, i després amb el professorat pròpiament del grup classe, que també participa i que normalment és el que després a classe, a partir de la reflexió que els nanos han fet a l'activitat a la biblioteca, a partir de l'anàlisi de l'àlbum, etc., aleshores a classe també segueixen treballant una mica el tema, no?
Ah, doncs això també és molt interessant, no? Veure la implicació no només dels joves i dels bibliotecaris, sinó també dels professors, no? En tot aquest projecte.
Exacte, sí. No, la veritat és que, bueno, tota la relació sempre de biblioteca pública i escola, escola, institut, etc., és un dels factors claus del servei, també, que està més vinculat a tota la funció educativa també de la biblioteca pública.
Uh-huh. Explica'ns també, Montse, ja que tenim, que ens has visitat avui, quin és el fons de la biblioteca de la Serra, en què us especialitzeu?
Doncs la biblioteca fa un parell d'anys, el 2015, vam decidir especialitzar-nos en labors, costura i moda. Així que vam fer...
Així d'entrada és sorprenent, no?
Bueno, no tant. Vam decidir entre tots el personal de la biblioteca, que la biblioteca ja tenia una trajectòria, ja tenia uns anys, i era un tema que es demanava allà al barri, i vam decidir, pues, això, especialitzar-nos en moda, i vam crear l'art i el fons que es diu Arts de l'Agulla. Aquest fons té material per adults, per nens, tant llibre, revista, com novel·les i pel·lícules, ambientada sempre o amb l'eix de, pues, això, de la indústria tèxtil, la moda, labors, artesanies, brodats i totes aquestes coses. I, bueno, vam decidir-ho perquè, però a part que hi havia la demanda, també al barri on estem, que estem al barri de Torre Romeu,
al districte
7 de la ciutat, sí, està molt lligat al riu Ripoll i a tota la indústria tèxtil que es va desenvolupar ja al segle XX, del segle XX.
Doneu servei ja als veïns també de tot el districte, no? De Torre Romeu,
sí,
també, Can Roqueta,
i Poblenou i Raval de Màlia. Uh-huh. Però la biblioteca es troba a la part alta o la part més nova del barri de Torre Romeu.
De fet, es troba a la plaça de Cristóbal Ramos.
Sí, la plaça Cristóbal Ramos. És una plaça que s'ha creat, diguem, per la construcció de molta vivenda nova, de blocs de pisos. Hi ha molt habitatge de lloguer i de compra social, I també hi ha, bueno, és la part més nova del barri, s'han fet altres serveis. Es va fer la biblioteca, ja ara el 2018 farà 12 anys. També tenim a la mateixa plaça es troba el CAP i el carrer que és com l'eix comercial del barri, que és el carrer Sau, és el que passa per davant de la plaça, és on hi ha més moviment ara mateix. Uh-huh. És una mica el centre del barri o de la part alta del barri. I, bueno, com et comentava, al fons aquest, allà trobareu llibres pues, de tot això, no? De potenciem tot el que són les artesanies, el ganxet o el croixet, com es diu ara, o el punt de mitja, les puntes, tot.
I això és perquè comentaves, no?, que teniu un perfil d'usuaris que també us demanen aquest tipus de lectura.
Sí, hi ha un interès. Hi ha un interès per tot això. Potser més per les artesanies i les manualitats, no tant per la moda i el disseny, però, bueno, també hem volgut abarcar-ho tot.
Mm-hmm. Per si algú de la ciutat necessita un tipus de llibre.
Clar, també a la ciutat hi ha l'ESDI, l'Escola de Disseny, hi ha la Illa, i, bueno, volem lligar una mica... amb els estudis que hi ha a la ciutat.
Clar, tenir aquesta vinculació. I us venen, a vegades, alumnes de l'Escola Illa
poc,
fins aquí?
Ens venen poquet encara.
Cal fer difusió.
El fons tampoc no té massa temps, té 2 anys i està desenvolupant-se, però bueno, jo crec que mica en mica...
Uh-huh. De fet, ara comentaves, no?, que aquest 2018 celebrareu aquests 12 anys.
Sí,
no sé si es faran diferents activitats.
No, ja vam celebrar els 10 anys i ara ja els 12 no els celebrarem.
Un respir, no?
Sí,
agafa aire.
Els 10 anys sí que els vam celebrar bé.
I explica'ns una mica el perfil dels vostres usuaris.
A veure, a la biblioteca tenim molts usuaris infantils, o sigui, nens i nenes i joves. I també tenim, bueno, els usuaris adults que fan ús del préstec de ficció, de cinema i dels ordinadors, de la wifi, de tots els serveis, però aquests serien els més utilitzats. I el públic majoritari és el públic infantil familiar i juvenil, bueno, adolescents. Uh-huh. Seria els públics que tenim.
Els més fidels,
Els més fidels, sí, els que estan allà a l'equipament gairebé cada dia.
I ara que ja hem conegut doncs, aquest programa, també una mica al fons de la serra, tant en Ferran com la Montse han vingut amb un munt de llibres, que em sembla que ens volen fer algunes recomanacions. Qui vol començar? Vinga, Ferran, va.
Començo jo mateix. Aviam, no, només una cosa, abans de la recomanació.
Sí.
Només recordar que estem en plena temporada d'exàmens i avaluacions i ara, fins al dia 4 de febrer, tenim un servei que és molt conegut i de fa molts anys, que és el servei de sales d'estudi amb horaris especials de nocturn i cap de setmana. Llavors, simplement recordar que aquest servei es dona a les sales d'estudi de la Biblioteca de Portbadia, la Central, la Biblioteca de Ponent i la Biblioteca del Sud. Llavors, obrim de dilluns a divendres fins a la 1 de la nit i els caps de setmana la Biblioteca de Portbadia obre tant dissabtes com diumenges d'11 a 1. Llavors aquest servei especial el tindreu en funcionament fins al dia 4 de febrer, ara en el període d'hivern, i després tornarem a recuperar aquest servei a partir del mes de maig pels exàmens i avaluacions ja del segon semestre. A més, comentar-vos que és un servei que oferim gràcies al suport del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sabadell i que, a més, actualment a l'Oficina Jove de Sabadell, que és el carrer Blasco de Garay, 19, també podeu utilitzar en l'horari d'obertura de l'Oficina Jove l'espai per fer treballs en grup o també per estudiar o connectar-vos a wifi. Molt bé.
Doncs amb aquesta informació molt interessant, molt necessària, especialment pels alumnes que preparen aquests dies els seus exàmens, passem a repassar alguns dels títols que ens han portat avui.
Val. Bueno, ràpidament, a veure, com que estem començant el 2018, simplement fer una miqueta de resum d'algunes de les publicacions que havien sortit el 2017. L'any 2017 ha estat força prolífic en l'àmbit editorial.
Bona notícia. Sí.
A veure, Res, esmento ràpidament alguns autors que no ens hem de perdre a les publicacions del 2017, tot i que probablement ja us sonaran. L'any passat va sortir publicada doncs, la novel·la 4321 d'en Paul Auster, una de les últimes, que probablement ja coneixereu. La novel·la de l'any aquí a Espanya ha estat Pàtria, de Fernando Aramburu. Després ha sortit també Berta Isla, que és una de les últimes, l'última novel·la de Javier Marías. Altres autors molt prolífics, com ara la Jean Díaz o en Jaume Cabré, doncs, també han publicat. I últimament, al desembre, van sortir les traduccions del potser l'autor més conegut romanès, que és el Mircea Cărtărescu, amb una obra que és Solenide, que la trobareu també a totes les llibreries i que probablement us hagin regalat per Reis, o si sou molt lectors o l'hàgiu comprat doncs, a amics o familiars que siguin molt lectors, i que és un totxo interessant que val la pena també recomanar. En quant a autors locals, val la pena recordar que Quaderns Crema va treure una nova edició de les novel·les d'en Trabal a finals de, bueno, el segon semestre, el setembre de l'any passat, i l'any passat també va sortir la poesia completa titulada Cosmonauta, d'en Francesc Garriga. Això per si voleu apuntar, doncs, si heu de fer algun regal encara després de Reis o el que sigui, doncs que tingueu en compte que va sortir tot això. Llavors, del que us he portat, a veure, sempre intento triar allò que diem el fons de prestatgeria, no? És a dir, allò que potser no és tan comercialment conegut, però que sí que crec que val la pena, que val la pena conèixer.
Petits tresors, petits que estan allà amagats, sí. Esperant que algú els agafi.
Us porto un parell de publicacions que van sortir l'any passat. Un és un assaig boníssim, és un assaig d'un autor que és un professor de medicina de Colúmbia, d'origen indi, es diu Siddhartha Mukherjee. L'obra es titula El gen, una història personal. La teniu en castellà, la teniu en català, disponible a les llibreries també, biblioteques, etc. I és l'autor Premi Pulitzer per una altra obra que es titulava L'emperador de tots els males. El gen és un assaig increïble sobre la història de la recerca del que és la cèl·lula primària, o sigui, de l'origen de l'ésser humà. Sí? I després, bueno, des del punt de vista filosòfic, després històric, tot el tema de divulgació científica, etc., fins a arribar actualment al desxiframent del codi font, del codi genètic. És apassionant, és un assaig apassionant que es llegeix com si fos una novel·la, un llibre d'història molt, molt entretingut. Després us porto una altra publicació de l'any passat que va passar una mica desapercebuda, però que crec que val la pena destacar. És una autora coreana que es diu Han Kang, i la novel·la es titula La vegetariana, o La vegetariana. Està, no sé si us l'han recomanat.
És que
jo
me'l vaig comprar ahir, per això he posat aquesta cara. Me'l van recomanar i me'l vaig comprar ahir.
Molt bé, bueno, la veritat és que és una novel·la que és truculenta, a més no poder, vull dir que és molt retorçada, una mica desagradable, etc. Però bueno, està molt ben escrita, és molt interessant, és una història d'una dona molt, molt propera, d'una persona que podem ràpidament identificar com si fos la nostra veïna o alguna familiar, una persona molt quotidiana que, bueno, no ho desxifrarem, diguéssim, no farem spoilers, però és un relat això una mica truculent sobre, bueno, la decisió, diguéssim, d'aquesta dona de no deixar de menjar animals a partir d'un moment determinat, llavors tot el que li passa a partir d'aquesta decisió.
D'aquesta premissa. Doncs ja t'explicaré, a veure si m'ha agradat. No,
Molt bé, ja em diràs. Recordeu que els coreans, bueno, últimament són molt coneguts per tot el cinema més de ciència-ficció, de terror, etc. Vull dir que aquesta novel·la va una mica en aquesta línia.
En aquesta línia. Vinga, i alguna altra?
Bueno, una novel·la que no és ben bé de l'any passat, però sí que és una petita joia del fons de prestatgeria, que és una novel·la de la Janet Lewis, que es titula La dona d'en Martin Guerre. És un relat trasbalsador basat en un judici real que va dividir la França del segle XVI a l'entorn d'una noia d'11 anys que és casada amb un fill d'un terratinent, que és el Martin Guerre, El Martin Guerre discuteix amb el pare, llavors abandona la noia amb un fill en el seu moment, i al cap de 8 anys torna un altre cop amb la dona, i la dona no el reconeix. Bueno, després de... Llavors, bueno, a partir d'això, doncs, tot el que passa és una novel·la apassionant.
Doncs, Montse, va, al teu torn.
Jo us he portat, com he comentat abans, he portat un àlbum il·lustrat que es treballarà durant aquest 2018. És de l'il·lustrador i autor Jimmy Liao, que és taiwanès, i es diu Desencuentros. És un àlbum editat per Bàrbara Fiore. Bàrbara Fiore és una editorial que està editant a Espanya tota l'obra de Jimmy Liao en unes edicions molt maques. És una història que jo recomano a qualsevol jove o adult que s'hagi enamorat alguna vegada. No explicaré massa l'argument, ¿vale? perquè seria, bueno, fer malbé la història. És la història d'un noi i d'una noia. Cadascú viu en el seu apartament, fa la seva vida, veiem com van per la ciutat, com, bueno, fan tot el que fem quotidianament, i tu vas veiem les vides d'aquestes dues persones que en un moment donat es troben per casualitat, es coneixen, passen una tarda fantàstica i s'enamoren. Llavors s'intercanvien els telèfons, però i cadascú torna al seu apartament, a la seva vida, i per algun motiu no poden mai trucar-se. El motiu l'haureu de llegir vosaltres, lògicament. I bueno, és una història molt maca, que jo us recomano dues lectures, una ràpida per veure el final, perquè en si es veurà saber si es trobaran, si no es trobaran, què passarà a les seves vides, i després una altra ja amb detall per poder observar les il·lustracions i tots els detalls.
Doncs aquesta era la proposta que ens feia també la Montse, Desencuentros, de Jimmy Liao. Com sempre, un plaer descobrir al fons de les nostres biblioteques i també totes les propostes que demostren que ja no són aquells espais silenciosos, sinó que ara, doncs, estan plens de vida i d'activitats per tots els públics. Moltíssimes gràcies i fins al mes següent, perquè nosaltres aquesta secció és un cop al mes.
Gràcies a tu. Moltes gràcies i bon any.